dimarts, demà, a la competència. Feu guanyar. Aquest soroll que acabeu de sentir a casa, aquesta bomba atòmica, és Marc Giró pujant bé el micròfon.
Ah, sí? S'escolta sí, molt.
Se sent, però vamos.
Sí, perquè l'has clavat, has fet el cim, eh?
Sí, he fet el cim.
En fi...
Estem aquí contentíssims, és dilluns.
Què passa avui, Marc, que no crides?
És dilluns.
Ai, mare de Déu.
Demà ja serà un altre dia.
Mare de Déu, demà serà un altre dia, dimecres també.
No et reconec.
Xavi Rocamora, què tal estàs?
Hola, bon dia, bé, i tu?
Hola.
Pues jo fantàsticament. Xavi Pardo, tens informacions o no?
Moltes.
Mare de Déu, doncs endavant.
Doncs vinga, avui estem molt pendents de la situació a les presons. Aquesta hora hi ha prop de 4.000 reclusos que estan confinats a la seva cel·la, que no poden sortir, i els centres on sí que poden fer-ho, l'activitat també es veu alterada. No s'hi fan ni tallers ni activitats, tot plegat per la mobilització dels funcionaris de presons que protesten per l'assassinat d'una cuinera la setmana passada a la presó de Mas d'Enric. El govern els demana responsabilitat. La consellera Gemma Ubasart diu que amb la protesta s'està posant en risc no només els interns, sinó també els treballadors, que ara mateix sí que estan complint amb el seu torn. D'una banda, justícia demana diàleg, i de l'altra amenaça amb sancions contra els funcionaris que es mobilitzen. A les dues ja ha convocada una altra reunió a la seu del departament. Els sindicats han avisat que no hi pensen anar. Ja hi havia una reunió aquest matí, tampoc no hi han anat. Veurem què passa. Al recomig ja connectarem tant amb la conselleria com amb diverses presons del país per buscar l'última hora d'aquesta protesta. També explicarem que Pere Aragonès ha convocat oficialment les eleccions del 12 de maig. Aquest matí ha signat el decret de convocatòria. Dijous, per cert, sabrem si Carles Puigdemont fa el pas per ser candidat de Junts. Com tot sembla indicar, ho anunciaran un acte a l'Ajuntament d'Elna, que és el municipi on es van amagar la majoria d'urnes que es van fer servir pel referèndum de l'1 d'octubre. També farem un cop d'ull a les primeres enquestes. Des que Aragonès va anunciar l'avançament electoral, uns sondejos que afavoreixen sobretot el PSC. Anirem fins a la Fira Alimentària, el Saló que ha obert portes aquest matí a Fira Gran Via de l'Hospitalet. És el congrés més important del sector alimentari. Fins dijous s'espera que hi passin unes 100.000 persones. De moment, el gran protagonista d'aquest matí ha estat un robot humanoide que fa de cambrer, però que no se'n surt massa bé, perquè mentre feia una demostració durant una connexió en directe a TV3, doncs s'ha fotut de lloros. I també parlarem d'educació, perquè aquest migdia han presentat un estudi que constata un increment de la inserció laboral de l'AFP. El 64% dels que acaben un grau superior té contracte indefinit abans de 9 mesos.
Mira, una mica d'esports, per favor, que genial.
Sí, acaba de començar l'edició 103 de la Volta Ciclista a Catalunya, que compta amb Tadej Pogačar com a gran atracció, juntament amb el vigent campió de la Volta, el nord-americà Sepp Kuss. La primera etapa, amb sortida i arribada a Sant Feliu de Guíxols, és de 174 quilòmetres. Ho actualitzarem al recomigdia i també repassarem la victòria del Barça d'ahir al camp de l'Atlètic de Madrid, que permet als Blaugrana tornar a ser segons després de gairebé 6 mesos. L'equip de Xavi va guanyar 0-3 i ara és a 8 punts del Madrid i en té dos d'avantatge respecte
ara
al Girona.
Ara parlaré perquè fem la repassada esportiva amb l'Eix Giro. Què tal
Perfecte.
Estàs?
Molt bé.
Menys mal.
I tot plegat anava a dir a les portes de l'última aturada de la temporada pels partits de seleccions.
Ara abans d'entrar, perquè ella diu que ella és la que tenia por als gossos.
I que ho vaig superar gràcies a una cosa que es deia Laika.
Jo ho vaig superar gràcies a una cosa que es deia Boira, i ella em diu que jo m'estic apropiant de la seva història.
Dic,
matxa, perdona, si jo tenia
com
por
de moltes
als gossos
altres
de petita, doncs jo tenia...
Altres, diu.
Però diu que jo m'apropio del tal... És acollonant, això. Vinga, home. Ara, mira.
No, ja està acabat.
Escolta, i el temps?
Carai, sí que hem anat ràpid. Doncs el temps, durant la tarda, el cel quedarà emblanquinat. S'esperen alguns ruixats aïllats al Pirineu, temperatures que es dispararan tant com ahir, ambient de plena primavera. A les comarques interiors, temperatures de 22 a 27 graus, i a la costa, al voltant dels 20. Arran de mar encara quedaran, això sí, algunes boires.
Doncs, mira, la boira és aquesta gossa que jo tenia, que em va salvar de...
Sí, a mi
que
també.
Que t'ara va dir que no, que vamos, que...
Jo de petit també tenia por dels gossos,
però, Doncs ja, pues la meva germana, compta no parlis amb ella, perquè a mi t'has apropiat...
No m'ho vull apropiar, però bueno...
Era jo, Era jo la que...
Una cosa, però jo podia tenir por dels gossos quan he patit dolor lliurement. O sigui, jo puc tenir les meves pors
lliures. No, clar, no ho vaig viure,
jo. Ah, bueno, clar, és que clar...
Perquè jo sóc més jove, que consti, perquè la gent diu... Em pregunten, el teu germà és el petit o el gran?
Pues jodete també, jodete i baila. Què t'ara va dir? És que tu penses que vas néixer el dia del Big Bang, saps? No, tu vas venir després, filla meva, nosaltres estem abans. Bueno, escolta, moltíssimes gràcies, Xavi Pardo, i gràcies tu, que ets... Quina monada, joder. Vinga, pa'lante amb la ràdio catalana.
Vostè primer. A RAC 1, amb Marc Giró.
Home, i amb en Joel Fortuny, l'Ernest Ferrer, que no s'has explicat, no s'has explicat res, l'Ernest Ferrer.
Sí, a mi sí, a mi sí. Al final m'han sortit 4 i no van anar a l'U de Gas.
I no van anar a l'U de Gas. A veure, vaya fracassat.
Van acabar 4.
Perquè deuen ser pares, tots, sí, deuen ser pares. Sí, sí. No
havien
sé
de tornar d'hora.
L'endemà havien d'aixecar-se per anar a jugar a pàdel, totes merdes aquestes de l'heteropatriarcat.
Tal qual.
De l'heteropatriarcat, pijo. Vaja, esteu de capa caiguda. Mira, en canvi, els mariquites, no? Els amics del Joel, que escolta,
no fallen mai,
una bona gonorrea, una bona patatina, un patatà, morgia, el bucaque, tot, venga, dale, un poquito de zombie, venga, tal. És molt més divertit ser mariquita que no. Bueno, escolta, parlant de mariquites, Noelia Ramírez, què tal estàs?
Hola, molt bé.
Molt bé, no? Sí. També tenim, avui ens portes dues convidades superbones, que són la Maria, la Marina Freixa Roca, una primera parella, perquè aquesta senyora, a més a més, és una super jefaca, què tal estàs?
La Mariona.
Ah, tu és la Mariona. Bueno, Mariona, tu tens una jefaza total, no?
Sí.
I després la teva filla, la Mariona Roca Tort, què tal estàs?
Marina Freixa.
Collons, home!
Roca.
Aclariu-vos. Que és, Mariona, mare.
Que és la realitzadora i la Mariona...
També m'ha de dir una cosa. Si jo dic que tu ets la Maria, tu ets la Mariona, vosaltres dieu com jo digui, que us dieu. És que era collons, això. Aquí la gente... Ara la gent resulta que es vol dir com ella, com ells es volen dir. Vamos ya, con el cuento de la identidad, tu. Escolta, on anem a parar? Ara cadascú vol ser com... Vinga, hombre. Mariona... Marina...
Marina...
Bueno, com es diguin aquestes senyores. Bueno, aquesta senyora va passar... Una d'elles, la Mariona Rocatort, vas estar internada al Patronat de Protecció de la Mujer, que això és un rotllo patatero i és una tortura. Et van torturar diguem-ho directament, sí, sí, a la dictadura. Ho volia vendre dramàticament i m'ha quedat una mica... I tu, que és la seva filla, has fet un
documental,
un curtmetratge. També tenim a l'Abram, parlant de tortures, també tenim una altra persona que també l'han torturada, perquè és l'Abram Jiménez Enda. Què tal estàs?
Enoa.
És dilluns.
Oye, no seràs dilluns,
Surt i torna a entrar.
A veure, tu com et llames? Abram Jiménez Enda.
Enoa.
És que no llevo les gafes, clar, és que ja em passes. No poso les gafes.
Està
no
venent l'home.
Enoa. Te vamos a llamar Abraham.
Vale.
Tu has escrit un llibre que s'hi va aterrizar en el mundo, Libros del Caos, eres cubano, vas a haver fugit a Cuba, perquè és una dictadura que és acojonante, i, bueno, molt malament. O sigui, que els millors que estem, fixa't tu com estem de malament, que, o sigui, mira, que som els que estem fenomenal.
Sí. Fenomenal.
En comparació amb els nostres convidats. Amb tots vostès, Mireia Giró. A veure, et dius Mireia Giró, com collons et dius tu?
Sí.
Pues menys mal. Que ens farem la repassada esportiva. Sí, sí, aplaudeixin.
Perquè em fa falta.
Què t'anava a dir? L'Abraham Jiménez de Noa, ets... tu has estat comentarista esportiu i tu querías ser comentarista deportiu, eh? En Cuba, muy aficionado al béisbol.
Bueno, y al fútbol.
Y al fútbol, sobre todo. ¿Eres más del Real Madrid o del Barça?
Del Madrid,
Barça,
sí.
Del Madrid, ¿no?
Sí. Ah, sí.
Bueno, no,
pues mira, són un bon primer.
Ningú és perfecte. Bueno.
A veure, escolta, amb tots vostès, Mireia Giró, o com es digui aquesta col·laboradora.
El Barça es classifica per quarts de final de la Champions, i Ibai ahir fa un partidàs i es posa al segon de la Lliga... 0-3 contra l'Atlètic de Madrid, tothom ho sap. Val. Llavors, tanta eufòria blaugrana és un descans, perquè ja no podíem més de tanta depressió, perquè sense esperança doncs no se surt del pou. Saps allò que quan no hi ha futur, no? Dius, doncs ja per què? Per què seguir? Doncs vinga, a tope. Llavors, el Xavi va ser expulsat per queixar-se de l'arbitratge i Òscar Hernández, que és el seu germà, va agafar les regnes com a entrenador.
Ah, mira que bé.
I llavors això, alguns diuen que amb ell al capdavant mai s'ha perdut un partit i que és el Jürgen Klopp català.
Ah, mira.
O sigui, que l'Òscar hauria de ser el nou entrenador del Barça. Llavors jo estic flipant, jo sembla tot una pel·li de Matrix, és que jo no entenc res, la veritat. M'he posat aquí, però no...
Sí, realment.
Ah, no entenc res d'això. I també, qui ha dit una cosa molt important aquesta setmana?
Jo
qui podria ser? Un que sempre diu coses. Que no pinta res perquè tu no s'ha d'escoltar.
Gerard Piqué.
A una entrevista a Times Sport ha deixat caure que creu que Xavi es quedarà a final de temporada, val? Llavors l'últim cop que va dir que algú es quedava va ser amb Neymar i no es va quedar al final, no? Se queda, doncs no. I la foto amb ells doncs ja és un mem per la història. O sigui que si Gerard Piqué diu que es queda, doncs segurament se n'anirà.
Exacte. Clarament.
Però Matrix, tot és Matrix. A la roda de premsa posterior a la victòria del Barça contra el Nàpols, que és la que els porta a la Champions, als quarts de final de Champions, Xavi va recriminar indirectament el periodista Ramon Bessa, havia dit al diari El País fa 4 mesos que el Barça era el bufó d'Europa.
Al 4 mesos, sí, quina memòria. És que...
Llavors, crec que pues, Xavi s'hauria d'apuntar a un curs a Barcelona Activa sobre com gestionar la comunicació pública, perquè ja classificar-se per quarts de final de la Champions ja és quedar-se, no? Pixar-se una mica la cara amb els crítics. Vull dir, que no cal dir res
no
més.
Cal dir res
no cal posar-se en moda Kill Bill, treure la katana. Llavors, una de les feines del periodista és fiscalitzar el poder. Home. I no pas llapar culs, no? Volia deixar clar que el poder sempre tindrà un púlpit per defensar-se, per això els periodistes doncs, no han de defensar-lo, sinó posar-lo en dubte.
Exacte.
A veure, per si no quedava clar la cosa.
Sí, a més, escolti, una cosa, ja tenim a Miguel Ángel Rodríguez que vol triturar periodistes, o sigui.
Exacte.
Que ja n'hi ha prou.
Ja n'hi ha prou, ja prou de...
I tenim aquí un periodista, l'Abraham Jiménez Enoa, que tu has sido periodista i t'han triturado, o sigui, no? Tu estàs aquí a Barcelona vivint amb la teva família,
sí,
perquè eres periodista i t'havien de voler triturar.
Total.
Eso es así, ¿o no?
Total, es que el trabajo de los periodistas es criticar, fiscalizar el poder, cuestionar, si no...
Bueno, y luego contar la verdad. Si,
exacto.
Si la verdad es una mierda, si el país está en dictadura y es una mierda, pues habrá que decirlo a alguien, eso es el periodismo. Vamos.
Doncs diuen que Xavi Mestia la llista dels 25, que són 25 noms de periodistes esportius, suposadament afins a Guardiola, que l'han criticat tot aquest temps. Aquí hi ha molt de marro, jo no sóc periodista i encara menys esportiva, però m'encantaria ser a aquesta llista dels 25.
I tant, i tant.
Em faria molta gràcia, m'haig de currar, jo
t'has de currar més,
m'he de treballar. Llavors també cal dir que a les xarxes molts aficionats de futbol europeus, o sigui, de fora, que no són periodistes catalans afins a Guardiola, demanaven i pregaven que el sorteig de la Champions als seus equips els toqués al Barça de rival. Llavors, serà perquè, efectivament, hem estat la riota d'Europa?
Serà. Una cosa que vaig a dir. Ara que ve les eleccions europees, a mi fa moltíssima gràcia totes les persones catalanes i espanyoles, o catalanes i espanyoles, o catalanes...
Espanyoli...
Però espanyoli, apa, sea usted lo que sea, que parlem d'Europa com si Europa fos una cosa que està fora... Saps? Que no som Europa, saps? O sigui, saps? Els europeus, parlem. O sigui, encara tenim la mentalitat franquista, o jo no sé quina...
Clar, clar, d'inferioritat.
O de cambrer de xiringuito de platja, diguéssim, que són estar els europeus, i després estem nosaltres... No, escolti, vostès, saps? Perquè això passarà.
No ens ho creiem.
El PP també parla d'Europa, el PP i l'Edanyo, sí, parlen d'Europa com si Europa fos una cosa...
Aliena.
És que dice Europa que... Bueno, joder, però nosaltres som europeus o som europeus? Jo diria que sí, joder.
Sí,
bueno,
sí.
Bueno. A veure...
Som europeus.
Estem tristíssims, no sé si estem tristíssims, perquè hi ha la dimissió d'Eduard Romeu.
Que tu no saps qui és.
Jo no tinc ni idea de res del que estàs parlant de fa anys.
Bueno,
i ara sobre el de l'esport.
Jo tampoc ho sabia, però mira, aquí m'informo.
No,
perquè m'has demanat que faci la reposada esportiva.
Sona superconvincent, sona superconvincent.
Doncs la dimissió d'Eduard Romeu, a mi, que és el vicepresident econòmic del Barça, que és l'artífex de les famoses palanques i el pla de viabilitat, de sanejament econòmic del Barça,
ah, sí?
A mi em porta a cap, no em deixa dormir, perquè fa poc va dimitir Maribel Meléndez, que és directora corporativa del Barça, i ara el Romeu. Resulta que 18 persones de l'equip de Laporta s'han perdut pel camí.
Mare de Déu,
ho han dimitit.
Sembla el govern de Putin, això, que van desapareixent a la gent. Ai,
no,
Déu
alguns
meu.
Dimiteixen, oh, però molts diuen per qüestions personals.
Home, com el govern de Putin, això és un putinisme, però vamos.
Llavors, del seu projecte inicial, a Laporta gairebé no li queda ell mateix, va? I Massip, i Enric Massip.
Jo també tinc una cosa, a mi si... a veure si ens entenem. Si només quedés Enric Massip... Amb mi,
sí,
jo ja estaria content.
A tu et quedaria l'Ernest.
Sí, a mi quedaria l'Ernest, que vaya merda.
Sí. Bueno, jo tot això ho trobo sospitós, i la pregunta és, què diria Sherlock Holmes de tot això? A veure si això acaba amb un Barça Societat Anònima Esportiva, no ho volíem dir.
Escolta una cosa, el Celta ha guanyat el Sevilla 1-2 amb una remuntada espectacular. Pues mira que bé.
Sí, mostrant un Celta molt diferent, que això, dieu, per què és rellevant això?
Què
coi ens importa el Celta?
Nosaltres res, ja t'ho dic.
Doncs a mi sí, perquè era el primer partit del nou entrenador Claudio Giralde.
Ah.
O sigui que ha estat arribar i triomfar.
Molt bé.
I això també ha passat amb el nou entrenador de l'Espanyol, Manolo González, que aquest potser va ser casualitat, no?, contra el Saragossa, que van guanyar. Llavors, actualment fan falta persones així, jo crec, com el Giralde, no?, algú amb visió que sàpiga què està fent en futbol, en política, però sobretot en les relacions afectives, perquè a mi em fa falta un Claudio Giralde.
Clar que sí, Claudio Giralde, clar.
També, que hi hagi algú al volant, algú que sàpiga què sé ni què vol,
sí,
perquè abans el no ho sé, el només sé que no sé res, no? Era l'inici de la cerca del que un volia, un canvi de cicle, trencar amb el passat. Ara el no ho sé significa que realment no ho saben.
Tinc puta idea de res.
No tenen ni idea de res. I així no anem bé.
Sí, així no anem bé, molt bé. Bueno, Alexia Putellas, i ara, algú, una mica...
una mica d'aire fresc.
Algú que coneguem. Alexia Putellas, a veure.
Ho va patar contra el Costa de G Tenerife al cap de setmana.
Jo també vaig a dir una cosa. Si jo fos futbolista i he d'anar a lluitar, com es digui això que facin els futbolistes, amb un equip que es diu Costa...
Competir, no?
Sí, dir? Això. Costa de G Tenerife, jo no hi vaig.
Per què?
Perquè em sembla... lluníssim.
A mi em sembla meravellós, Adeje, ostres.
Adeje, ja has estat.
Home, jo tenia un novio a Tenerife, xaval.
És veritat, tu dius novio a Tenerife?
Claro.
I nena, que rara has estat sempre.
No era escocès. Te fue el baifo.
Escocès també. Nosaltres hem estat molt putes a casa meva, perdona. No ens hi hem posat per poc. Ah, sí, un novio a Tenerife, mare de Déu.
Dic a tu més, bueno.
Sort que...
Alexia Putellas? Sí, digues, sí, bueno.
Sort que te'l vas trobar sort. No, però no pels de Tenerife, sinó que concretament que era un pal, era un rotllo patatero.
El què,
Nosaltres hem tingut uns fracassos, també, o no?
El teu nòvio de Tenerife.
De l'1 al 10.
Del fracàs sóc jo, Marc, ja està.
Que elegante, que elegante.
Bueno, però jo ho he superat.
Jo ni me'n recordava que tenies nòvio de Tenerife. Bueno, a veure, llavors, sí.
Llavors,
Tenerife, fantàstic.
Tenerife és meravellós, però no hi aneu perquè hi ha prou de turistes. Bueno, ja. Torna a estar en forma Alexia Putellas després de la lesió. I també ha causat sensació, que això és el que ens importa, una samarreta que s'ha posat en la qual s'hi pot llegir Sexy Sensible, que és el disc de la Muixca. Sentim.
Lo nostre era tan sexy i sensible, aquella adeu tan no tan indescriptible.
O sigui, tot el que sigui sexy i sensible ens encanta, tot i que jo sé per experiència, ho vaig aprendre a Tenerife, que normalment... En el rotllo sexis sensibles, el sensible s'acaba ràpid i et quedes només amb el sexy i acabes doncs, tenint una relació tòxica de tota la vida, que comença sexy sensible i passem a relació tòxica normal.
Va? Bueno, però t'he dit una cosa, a veure un moment. Si és sexy a seques, tampoc passa res, o no?
Depèn.
Ja tornem a estar amb consentimientos y el consentimiento no, el deseo de la mujer. Ese era el deseo. Y no, no. Serra.
Yo no tinc cap...
Si me empotra ni me gusta, me da un poquito, un poquito me hace daño. Esto es de violación o no de violación.
No, yo no tinc cap
si
problema.
Que me llame puta es violación, el sensibileo, la mujer y el... ¡Ah, coño!
No, però jo no parlo d'això.
Ah, vale, pensava que sí.
No, jo parlo d'una altra cosa. Jo parlo de fer veure que ets sensible.
Ah, bueno. Estàs parlant d'ells.
Clar. Jo el consentiment no hi ha cap problema, ho entenc perfectament. Ja. Això. I dir, la Clara Serra s'ha fotut un lío. Bueno, és igual.
Vinga, ja estem aquí.
Ella ho ha de pensar molt, s'ho ha de pensar molt. Hi ha gent que no cal, ja ho entenem d'entrada.
És filòsofa.
Filòsofa. Llavors, per sexis sensibles, mirant l'entrevista al País a membres de la selecció masculina de waterpolo, en la qual s'explica que són feliços junts, que parlen de la novel·la Crim i Càstig, no sé, moltes coses sexis sensibles.
Però això, em dic una cosa, aquesta entrevista us l'heu creguda? És que jo m'agradaria que vinguessin d'on són aquests waterpolo.
Jo he mirat els titulars, t'haig de dir.
Els titulars i els cossos. Però realment...
Són la selecció espanyola.
Ah, però si hi ha algun català que vingui aquí...
Jo he mirat les fotos.
Gairebé tots
la majoria, no?
Perdona, jo havia anat a nedar una vegada a les piscines, bueno, una vegada no, bastant de temps, a les piscines Sant Jordi, m'entens? I s'entrenaves de waterpolo.
Sí, clar, i el Club Natació Atlètic i
Barcelona. Són els esportistes que tenen el millor cos.
Bueno, tenen un cos que està molt bé, però sobretot està, és gustós.
Per mi és el millor cos dels esportistes.
L'home gustós. Sí, saps? Perquè no és fibrat allò que dur. O sigui, deu ser dur.
Home,
però tal.
És que s'han d'aguantar allí.
S'han d'aguantar molt, però està, saps? Perquè tenen, com per quan són boies. Un home boia. I no te necessitem. Perquè ara ens ofeguem els nostres propis vòmits.
Per no naufragar,
exacte. I necessitem per no naufragar.
Per no naufragar.
No? Tu has tingut algun home? Has anat a Tenerife? Has tingut algun home?
No.
Tu que ets més sexy o més sensible? Sí, pla.
No sé, això pregunta-li a algú altre.
Però bueno, Gaster, no tu a saber si tu sí no.
Sensible.
Gaster va a dir una cosa que està...
Ella és més sexy.
Pregunta-li a la Noelia.
902-477-7.
Jo abans era més sexy.
I ara?
Ara soc, no sé què és. Però abans sí.
Gaster està una mica descoordinada.
Per?
Perquè la setmana passada... No diré noms.
Ah, sí.
Es va enamorar...
Sí. No
es va
enamorar perquè ara... Ah,
sí?
D'un convidat.
Meravellós.
I es va posar...
No acaba bé, això.
Sexy...
I ja està.
Sexy, però no sé, però sexy, segur.
I està molt sexy, que
està... Sí, sí, i està sexy i tal. I estàs...
Gràcies, gràcies.
I qui era el convidat?
Podem continuar, no ho podem dir. Però no ho podem dir.
Va, doncs, us recomano...
Vaig a donar una pista.
Sisplau.
Aquesta és la pista de la persona.
És bona, és bona.
És bona, eh?
És bona pista.
Aquesta és la pista de la persona.
Saps? Un lot de llibres de qui ho sabe.
No és Maite Martín, que va venir anterior setmana. Ni Maite Martín, ni qui més va venir.
No, era un home, era un home. Un hetero, un hetero.
Està l'estricte amb això de l'heterosexualitat? Sí. Ja t'ho han dit totes les lesbianes que venen aquí. La,
sí,
la
que
Rosia
em faci
Sall,
lesbiana. Sí,
que
sí,
faci
ja
lesbiana. Tu t'hi triomfaries entre les bulleres?
Sí, oi?
Que trobaries...
No descarto, no descarto.
No descartis, dona. No descarto. Bueno, llavors, per acabar...
Que us recomano això, que mireu aquestes fotos dels waterpolistes, que són com...
el text.
Déus grecs, bueno, no ho sé, feu el que vulgueu, però jo us recomano les fotos. Surten somrient, jugant a la platja en grup, aixecant-se entre ells, sí, no sé, ja, que sembla un reportatge del fotògraf Bruce Weber,
no.
Que per cert podreu veure el seu Riera. Documental.
El del Riera, perdona.
Sí. Eh?
I que és del Daniel Riera, és molt millor,
sí,
Daniel
Riera.
Sí, jo em
vaig fixar molt en les
exacte,
fotos.
Exacte, Daniel Riera. Podeu veure Bruce Weber, el seu documental Chop Suey, al Festival de Cinema de Moda, ah, sí. Moritz Feedock, que comença aquesta setmana.
Vale.
I que, bueno, que està seguint, tracta que segueix el model Peter Johnson, la seva evolució. I que també està boníssim, però és igual. No us perdeu, els waterpolistes, al el festival...
Para, un moment. Sincerament.
Sigueu sexy sensibles.
Sí. Vas calenta? O sigui, perquè tota la secció, tot remer...
No, perdona.
Jo, perdona, nosaltres ho entendríem. Jo, és que un profe... O sigui, està molt bé.
Mira, és que de sexe mai n'hi ha prou. I ho vaig a posar com sigui.
Ole, ets la nostra família.
Vinga,
va allà. Senyors i senyors, canviem radicalment de tema, perquè ara el que anem a parlar ara és que jo intento, perquè tinc dos drames, és el típic programa, que tens dos putos drames. O sigui, Abraham... A través les gafes, conyo. Abraham Jiménez de Noa, Dramón... Perquè és cubana, jo només dient això.
Santa.
Pum. I després aquí, dos senyores que tenen un drama entre mans total. O sigui, jo no m'ho perdria. Amb tots vostès, dos drames que venen ara. I Noelia Ramírez, que ens n'explica un d'ells. Bravo. Sí, per favor, a veure, ara m'ho remuntem, això.
Bésame mucho como si fuera esta noche la última vez. Bésame.
Noelia, a veure, aquí ha passat una cosa que sí. Anem a parlar dels buits.
Sí.
Que és un documental.
És un
curtmetratge, perdona.
Curtmetratge documental.
Joder, com estic.
Però aquesta secció d'avui és un metatema, vostè primer.
Ah, sí?
Perquè, clar, va sorgir per un programa que vam fer.
Bueno, que vas fer tu.
Bueno, el fem tots, no? Va. O sigui, això del geni,
sí, sí, sí.
Tot això no existeix.
No existe, no existe.
Bueno, llavors, el 22 de gener vam fer un programa on vam parlar de les dones que estaven represaliades per la dictadura, no? El llibre de Leila Guerriero, La Llamada, i un altre llibre. I llavors em va escriure un mail una oient meravellosa, que la tenim aquí ara mateix, que és la Marina Freixa Roca, i em deia que havia escoltat el programa, perquè el programa vam parlar una mica de, molt superficialment, del Patronato de Protección de la Mujer.
Tota una cosa que a tu t'interessava, el Patronato,
sí.
No?
Sí, 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 perquè bueno, són aquestes formes, els organismes que es fan a les dictadures, no, per ser repressius amb els cos de les
dones. El nom pinta fatal. Patronato de Protección de la Mujer. Ja
vale.
A la mujer, eh?
Sí, això va estar operatiu entre el 1941 i el 1985.
Que jo flipo.
Sí, sí, sí.
I no se n'ha parlat prou.
I no se n'ha parlat. Ara s'està parlant molt, i amb el curt que porta la Marina Freixa Roca també. I bueno, va néixer amb aquesta cosa d'encarrilar una mica les dones que desafiaven el model de la bona dona, i vetllava per la moralitat pública, i estic fent quotes aquí, era el seu article, s'ho deien, de la dona i la regeneració de les mujeres caïdes, que aquesta frase és regeneració de les mujeres caïdes.
O llavors, en riesgo de caer.
Sí, o en riesgo de caer.
Hòstia, nosaltres estem...
Clar, llavors, aquí entrava...
Sí, llavors, clar, com vam mencionar allò superficialment, la Marina em va escriure un mail i em va dir que ella formava part d'un grup de suport que es diu Contra l'Oblit.
Sí, bueno, això és la campanya, però bueno, sí. El grup de suport és simplement el grup de suport de les representades.
Sí, per tal d'aglutinar testimonis i persones de tota mena per denunciar aquesta situació de les represaliades. I també em va dir, com, o sigui, al final de tot em diu, bueno, ja he fet un curt.
Clar, que discreta.
Sí, sí.
El curt és...
Increïble, meravellós. Eh? El curt ha guanyat el premi al Festival de Màlaga. La Vignaga.
Ole!
Ole, ole, meravella! Perquè ho veus i et quedes allà una mica pensant molt, no? El curt l'han fet ella, la Isa Luengo i la Sofia Esteve, i on s'explica la història de la seva mare, que tenim aquí també amb nosaltres, que és la Mariona Rocatort, que és una de les dones que va passar pel Patronato i va estar tancada a Madrid al Reformatori de les Adoratrices, al carrer Padre Damián, i a centres psiquiàtrics del 1969 al 71.
Anem a pams. Mariona Rocatort, que a més has treballat a la Radio Televisió Espanyola amb molt de temps, has estat una de les grans radiotòries Netflix o de documentals.
Imagina't.
No, perdona, que sí.
Que sí.
T'aguantes i sí.
Vale.
Sí, és. Es va fer aquesta senyora. Abans de parlar amb la teva filla, m'agradaria saber que ens expliquessis clarament què era el Patronato de Protección a la Mujer.
El patronato va estar creat... Bueno, ja existia un anterior patronato que en l'època de la República va quedar així com una mica diluït, i amb la victòria franquista l'any 41 el van tornar a posar en marxa. Uh-huh. Depenia del Ministeri de Justícia i era amb la idea que ha explicat, no, de que controlar la moralitat i la sexualitat de les dones.
Controlar les dones.
Controlar les dones i fer de les dones, que siguin unes dones sumises, que siguin a nivell reproductiu per continuar amb el que el règim volia que fossin les persones, dones que havien d'estar al servei dels maridets, etc, etc. Mm-hmm. Això era una mica la idea. Primer va començar una mica amb el tema de dones que exercien prostitució, però això es va anar ampliant a molts temes, i podia ser qualsevol persona, et podia denunciar qualsevol persona, podia ser per anar amb una minifaldilla, per fer-te un petó al carrer, perquè algú, bueno, en el meu cas em van ser els meus
pares.
Ara anem
al teu cas. Ara anem al teu cas. També, per exemple, el lesbianisme estava... si te posaven de lesbianisme...
Aquestes anaven a Cien Pozuelos, no? Anaven al psiquiàtric directament. Mm-hmm. O sigui que això era molt greu.
O sigui, per qualsevol cosa, i a més et podia denunciar qualsevol persona, que això és una cosa de les dictadures, no? Sí, tu, sí. Abrames, ho sabes bien, no? Sí, que a les dictadures, qualsevol agent, qualsevol persona és agent...
Podia ser.
Llavors, tu com és qui vas... com és, qui et denuncia tu i per què entres al Patronato de Protección a la Mujer?
El Patronato de Protección de la Mujer perquè en un moment determinat jo me'n vaig de casa. Però per què me'n vaig de casa? Tenia 17 anys. Vivíem en una família que era molt catòlica, amb un sistema patriarcal, com encara anem aguantant, però imagineu-vos que aquells anys era la gran de nou germans.
Nou germans, també.
Sí. Llavors, jo estudiava... en l'Institut Nortur, en el Maragall, i en allà vaig començar a tenir, pues, no sé, intentant ficar més o menys en lluites antifranquistes, que no us penseu que era nada de l'altre mundo. Com a molt, pues, mira, fer un salt al carrer, no participava en cap partit ni res, però sí que en un moment determinat hi va haver-hi com una mica de perill i me'n vaig tenir que anar una nit de casa. A partir d'aquí això ja es va complicar molt a casa meva, com que llavors inclús em arribaven, pues, una mica... controlar tot, amb qui anava, amb qui no anava, avui no surts, avui no sé què.
17 anys, tenies?
17. Uh-huh. I llavors a l'estiu va haver un estiu que mentre ells estiuejaven i tot plegat, jo em quedava aquí per treballar a Barcelona, i clar, quan van tornar de l'estiuet jo vaig dir, ui, jo aquí no vull, o sigui, no em quedo, i me'n vaig anar.
A Menorca.
A Menorca.
Una setmana a Menorca, no?
Sí, una setmana a Menorca, perquè hi havia un grup de la Universitat de Barcelona que anava cap a Menorca. Uh-huh. I vaig aprofitar perquè així posava tierra por medio. Uh-huh. Però llavors, quan ja tornava, em van venir la Guàrdia Civil i em van dir, bueno, Maria Rocator, alias Mariona...
A l'aeroport de Menorca?
Al port.
Al port.
I amb una ordre de detenció i em van detenir.
Uf. I et van detenir. Per tant, et va denunciar qui?
Els meus pares. Sí, sí, per fuga de l'hogar paterno. Mm-hmm.
I llavors arribes a l'Adoratrices, no?
A veure, primer vaig estar amb una mena... O sigui, del port de Barcelona jo ja no vaig passar per casa ni per enlloc. I em van portar amb una mena de... Bueno, d'aquests convents immensos que hi ha aquí a la part norte de la ciutat, a Diagonal, per Diagonal. I que no ho sé, és que hi ha moltes lagunes. Les persones que hem passat per aquests estats, clar, hi ha coses que ni...
Els buits, no?
Sí, que ni ens en recordem i que tal.
I tu sabies que, per què t'havien... O sigui, sabies que els teus pares havien fet això, sí, o no tenies pregunta. La informació?
Sí, sí, perquè hi havia l'ordre d'atenció. I a més, en el port em van esperar els meus pares, i van ser els meus pares els que em van fotre en el convent aquest.
A mi d'aquesta primera etapa, quan arribes a Madrid, ho expliques al curt, que tens un diàleg allà amb la teva filla i parleu moltes coses, no?, de l'àvia, de tot això, però és el silenci, no?, una mica que hi havia allà, i com no podíeu parlar, com havíeu de llegir, com havíeu de cosir, no?, pel Corte Inglés i tot això, però que les amistats en si no es podien fer, o sigui, era com un ordre ja no només d'estar allà tancada, sinó que no podies relacionar-te amb altres.
No podies relacionar-te de cap manera, era un silenci sempre, o sigui, no podia haver-hi una mica d'empatia cap a una altra companya, no podies saber perquè les altres companyes estaven allà tancades, o sigui, perquè en el moment que això... passava o hi havia una miqueta, no?, la sensibilitat cap a l'altre o així, doncs naturalment et separaven o les portaven en cel·les de càstig o les portaven en un altre espai.
Qui ho regentava, això? Monges, no?
Monges, totes. N'hi ha moltes ordres, eh?
O sigui, les pots dir?
Home, adoratrices, oblates, la, bueno,
cruzades evangèliques, terciàries,
de les no sé què, de Sant Vicent de Paul, o sigui, moltíssimes. O sigui, era... Depenia del Ministeri de Justícia, però les executores de tot això eren les ordres religioses. O sigui que els van donar completament el poder perquè poguessin fer tota aquesta repressió.
Les altres companyes que tenies en aquesta primera etapa, en aquest, perquè tu vas estar internada, el Patronato tenia distints centres, és molt bonic el
curt, al final.
Al final,
sí.
Surten uns quals. Sí, surtant, bueno, la realitat, estava tota la geografia espanyola, estava tota la península ibèrica, estava plagada de llocs per internar dones, aparentment descarriades o a punt de descarriar.
Sí, bueno, hi havia, organitzativament, hi havia que eren propis i alguns que estaven com adscrits. Per això, a vegades, és una mica difícil ara rascar com informació del Patronato, perquè hi ha dones que igual no eren conscients que van estar dins d'aquesta institució, però que sí, potser eren conscients que... X família, amics, tal, havien estat, jo que sé, a les oblates de m'invento Lugo. O sea, que a vegades és difícil posar-li com un nom perquè la gent també sigui conscient de...
del que va patir.
Bueno, per trobar testimonis, perquè hi havia centres adscrits, diguem, no tots eren propis del Patronato.
Dèiem, quin tipus de noies, quin tipus de dones eren les teves companyes?
Pues hi havia de tot, o sigui, era des dels 16 fins als 25 anys quan jo vaig entrar. Penseu, Jesús. Quan jo vaig entrar, que era l'any 69, pues, la majoria d'edat de la dona era pràcticament als 23 anys, després va baixar als 21, però a més és que sense el permís del marit no podies fer res, ni molt menys. Pues aquestes noies, hi havia noies, és que no ho sé exactament per què van estar allà dintre, perquè no hi havia possibilitat de saber-ho.
A la Noelia i a mi ens ha sorprès moltíssim. Ja tu passes per distints... et van per una sèrie de circumstàncies, perquè tu t'escapes, després aconsegueix escapar-te, però tornen a enxampar, o sigui, és realment tota una aventura. Però arriba un moment en què tu apareixes a Madrid al psiquiàtric Sant Miguel, és a dir, la cosa va pujant de to, i aquí apareix aquest psiquiatre que s'hauria d'estudiar a Espanya profundament, que és Vallejo Nájera, i a l'Edaños, Vallejo Nájera, per cert, defensadíssim sempre cada vegada que en parla per Elena Ochoa,
i la seva i les, el seu, la seva família que està a la televisió.
Sí,
Masterchef.
Sí,
Masterchef.
Sí, però bueno, mira, sí, això...
Sí.
Però, bueno,
sí.
I aquí sí que tu reps...
Bueno, vaig rebre primer...
Una sèrie de tractaments.
Sí, el meu metge no era el Vallejo Nájera.
No, però era el
que... apareix, perquè no sabien ben bé què...
És el Pelaz.
El Pelaz, sí. I llavors jo vaig, primer vam fer... Jo crec que eren dues sessions d'electroxoc, però van decidir que això no tocava. Anem a fer una altra cosa. Llavors, el tractament era a través del xoc insulínic, que volia dir que cada matí m'injectaven insulina, no sé quanta, multa, i llavors jo agafava... entrava en xoc, o sigui, em quedava completament a la lava. Amb la, bueno, això era un tractament que jo, clar, jo després intentant llegir, intentant saber i tot plegat, ja no estava en ús en aquella època, ja s'havia desestimat, però així a mi realment el que van fer és anul·lar-me completament. Jo vaig sortir d'allà que ni amb memòria ni nada, completament lela. Això us ho puc assegurar, i em va costar molt poder realment tornar una mica a una normalitat, i per això tinc tants buits que parlem, i tantes coses. Bueno, en els buits es parla, no?, dels buits que té ella sobre la meva vida, però que també són els meus, d'alguna manera.
T'han quedat seqüeles? Perquè tu expliques en el documental que generaven estat de coma, diguéssim.
Sí, completament, sí.
T'han quedat seqüeles?
A veure, les seqüeles físicament no crec, però la manca de memòria sí que existeix. I que, bueno, que fas exercicis i intentes recuperar-la, però sí que jo canvio els noms a tothom, faig tota una sèrie de coses que estan increïbles. Però bueno, més que res també és la qüestió psíquica, no?, que nassos han fet amb tu, saps?
Marina, tu, que ets realitzadora, ets editora, seguint, bueno, de casa, te li viene el galgo, però com et descobreixes la història de la teva mare i per què decideixes fer-ne un documental?
Bueno, jo crec que una de l'inici del docu, és del punt de partida, és com arribo jo a aquesta història. Jo crec que no és que passi d'un dia per l'altre, jo crec que en els últims, doncs, jo tinc 30 anys, doncs en els últims 10 o 12, no?, des de que vaig poder ser una mica com adulta, amb comptagotes anava apareixent en potser alguna sobretaula, vas com destapant, però bueno, sí que la Mariona tenia també aquesta tendència de dir alguna cosa i després com retirar, o sigui, no dir, vale, vaig a fer-te una espècie de storytelling, sinó que et vaig exposant coses, t'explico que en algun moment vaig estar en un psiquiàtric, t'explico que em van portar a Madrid, i jo com, bueno, no sabia molt bé. Amb els anys li vam anar donant com nom, vam saber que formava part d'aquesta institució, que era una cosa, diguem, que passaven moltes altres dones i tal, i va ser també com en el moment on amb la Sofia Esteve i la Isa Luengo, les meves codirectores, que són amigues meves i elles treballen juntes, prenem consciència que elles també estaven estudiant el patronat on paral·lelament, perquè estaven intentant escriure una cosa específicament de repressió a lesbianes en el franquisme, es topen amb el patronat, un dia xerrant, crec que un context fins i tot de festa o així, ostres, pues allà va estar la meva mare i tal, i com que ens descobrim, diguem, les tres que tenim ganes de fer alguna cosa amb això, i amb una convocatòria que fa la BON, el centre de dones de la Francesca Bonmaison, donen un premi que en aquell any estava sota el títol Les nostres mares, i va ser l'excusa de dir, bueno, doncs presentem això, i aquí va sortir el finançament i pim-pam.
Una cosa que us sorprèn a tu i al teu entorn és que, esclar, vosaltres teniu de la vostra àvia una visió, sí, això surt al documental, una dona bondadosa, una dona tal, però que per altra banda descobriu que la vostra àvia i el vostre avi van denunciar a la teva mare i la va, probablement pensant-se que feien el millor per ella, que això és increïble,
sí,
també.
Sí, això és el que intentem així, en la pel·lícula també, o així, com agafar-ho tota la complexitat possible. Bueno, tenint en compte que també tenim 20 minuts per fer un docu, però pues, intentant també entendre en quin context neix la meva àvia, la mare de la Mariona, què portava també a la gent a, d'alguna manera, ser com còmplice i braç armat, no, d'una sèrie d'institucions que l'Estat permetia. Per això sí que parlem de la família, però a mi em sembla interessant no deixar-ho en algo individual o en l'experiència de la Mariona o en la nostra família, sinó parlar de l'impacte que té això en moltes altres dones a tota Espanya.
I molt ràpidament, perquè estem fora de temps, és difícil a l'Espanya actual investigar aquest tipus de temes? És a dir, se us obren els arxius, hi ha transparència institucional...
Bueno, hi ha una mica de tot. Ara estem en ello, perquè és veritat que, bueno, això, les meves companyes, la Isa i la Sofi, que ho tenen bastant investigat, s'han trobat amb algunes limitacions. Aquí a Catalunya tinc l'ansió que s'han obert pocs arxius, però a llocs com Andalusia s'han obert més.
Tu, Mariona, dius que molt.
Sí que és difícil perquè depèn, aquí, o sigui, com clar, això depenia de justícia, no? Has d'anar als arxius a cada espai. Hi ha molts llocs que diu que es van inundar.
Sí, després hi ha una part que es va inundar a Madrid.
Els arxius de les congregacions, perquè et feien una fitxa i a la fitxa es posava pues, rebelde, mala, esquizofrènica...
Aquí no també hi ha una part que és una vulneració com d'un dret, que el dret a la teva pròpia història, no? Que totes aquestes dones després tampoc han pogut recuperar ni cap mena d'arxiu personal ni res de la seva història.
Però és molt important que el curs surt molt ràpidament un diari que tu vas fer, i que això és molt valiós, i jo com a periodista li vaig dir a la teva filla, en plan, que bestial és tenir això per fer un documental després, perquè tens allà tot el diari. Dic que el documental només estarà també, per si el voleu veure, al Festival de Cine Idea del 4 al 14 d'abril, i està programat dins de la secció Un Impulso Col·lectiu.
Sí, aviat surten entrades, jo crec que aquesta setmana ja... Sí.
Doncs escolta, estarem molt a temps, ara ho pensarem a les nostres xarxes. Marina Freixa Roca, moltíssimes gràcies. Mariona Roca Tort va estar internada al Patronatro de Protecció a la Mujer, que a més jo crec que és una mena d'institució que és hereva d'una cosa... perquè aquí de vegades la Victòria Convalia també parla d'artistes, dones o de més, que aquí, a la que et descuides,
el psiquiatre,
el psiquiatre, està histèrica, el psiquiatre, venga, un electroxoc a la dona,
perquè
és una cosa que ve
de fa molt temps.
De fa molt temps,
és una cosa que està preparada. Transversal a altres països, també.
Irlanda.
I després sempre hi ha l'Església Catòlica Espanyola, que està duríssima, a veure què passa. Bueno, anem a publicitat i després, bueno, ja ho sento molt per vostès, és dilluns, però aterrizar en el mundo. Abraham Jiménez en Noa és un periodista que va fugir de Cuba i ara està a Barcelona de fa 2-3 anys, ¿verdad?
No.
2 anys. I també... Si vosaltres us pensàveu que estàveu malament, després de publicitat veureu que no tant. Ja veuràs. Gràcies.
Vostè primer, amb Marc Giró. Informació, actualitat, esports, entreteniment, al mòbil, a la tauleta, en podcast, en aplicació, en ràdio, RAC1. Tots som un. Amb la col·laboració del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya. Viu la màgia de Harry Potter d'Exhibition al Port Vell de Barcelona. Un viatge a través de decorats immersius on reviure els teus moments preferits de la saga. Des d'atrezzo i vestuari original fins a escenes darrere les càmeres. No t'ho perdis.
Entrades a harrypoterexhibition.com.
Soc en David, de Carglass. Ara, per la reparació o substitució del parabrisa, et regalem un joc d'escombretes Bosc i te l'instal·lem gratis.
Carglass canvia, Carglass repara.
Demana cita a Carglass Ponès. Promoció vàlida fins al 30 de març. Consulta condicions a Carglass Ponès.
Saps que per fer una rajola de xocolata calen 1.700 litres d'aigua? I que només el 2,5% de l'aigua del planeta és dolça? I que en una dutxa normal cauen 18 litres per minut? Vine a Aigua, una exposició sense filtre, i descobriràs 1.000 formes d'estalviar aigua.
Cada gota compta, cada gest compta. Museu de Ciències Naturals de Barcelona, Parc del Fòrum.
RAC1 presenta la tercera edició dels Premis DRAC. Els guardons que reconeixen aquells que han fet millor la nostra societat en l'últim any. Es premiaran iniciatives, idees, projectes i persones en diferents categories. I l'audiència decidirà qui s'endú el premi en la categoria Tots som u. Els candidats són...
Julieta, Àngel Llàcer, Anna Schlegel, el Festival de Cinema de Sitges, Antonio Díaz, El Mago Pop i Laura Pedro.
Entreu a rac1.cat i voteu. Optareu a guanyar una tauleta electrònica i entrades per la gala dels Premis DRAC, que es farà el dimarts 9 d'abril al Palau de Congressos de Barcelona, al recinte de Montjuïc. Torna al DRAC. La tercera edició dels premis creats per RAC1. Tots som u.
Amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, CaixaBank, Factor Energia, Fiac Assegurances, IKEA i Vueling. Amb la col·laboració d'Unión Suïssa Joyers, AENA, Miele i Fira de Barcelona. I amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Doncs escolta, seguim aquí al vostè primer, senyores i senyors, amb tots vostès, Abraham Jiménez de Noa. Bueno, Abraham, ¿esto que te han puesto? ¿Música cubana? ¿Te han puesto el...?
Yo hablaré en castellano.
Fantástico, yo también creo.
Porque mi catalán es muy dolent.
Bueno, no, perdona, déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Sí. Què t'anava a dir? A veure, tu has publicat... bueno, primer de tot, l'Abraham Jiménez de Noa és un periodista conegut, jo crec que internacionalment, ha estat al The New York Washington Post, ha treballat per la BBC, ha estat freelance, ha treballat per els mitjans de comunicació internacionals més importants. Eres un jefazo. Aquí, a Libros del Caos, ja havies escrit aquest llibre, que també ja recomanem, que és...
La Isla Oculta.
La Isla Oculta. Y ahora acabas de publicar a Libros del Caos también, Aterrizar en el Mundo, Aterrizar en el Mundo. ¿De dónde venías y dónde aterrizas? ¿Este mundo, de qué mundo está en parlant, Abraham? ¿Tú eres Cuba?
Bueno, es que Cuba es otro planeta, otra galaxia. Y entonces llegué aquí hace 2 años, tenía 33 años y no había conocido otra realidad que no fuera la cubana. Había pasado esos 33 años sin salir de Cuba y, bueno, me había forzado a salir de Cuba y llegar aquí sin tener conocimiento de nada, ¿no? Sin conocer el capitalismo, sin haber pisado otro lugar, sin haberme montado un metro, sin tener cuenta bancaria.
Bueno, vamos a parlar de coses que et sorprenen. Després parlarem dels motius pels quals tu surts de Cuba i de la manera que ho fas, diguéssim, perquè no va ser una cosa d'un dia per a otro. Però anem a parlar, que és la part, diria, més simpàtica del llibre o més divertida, si se puede decir así, perquè sí, l'expliques molt bé, perquè a més el llibre va combinant un capítol de la teva situació a Cuba i un capítol de quan arribes aquí, un capítol Cuba, sí, un capítol aquí, diguéssim, no? Vas fent com i és clar, aquest contrast com a lector et fa estar atent tota l'estona i amb una certa doncs ansietat, però entens exactament la teva perorata perfectament. A tu, per exemple, et va sorprendre molt quan vas arribar a Barcelona la cantidad de anuncios que había por todos los lados. Venga de anuncios y publicidad.
Sí, bueno, venía de un lugar totalmente gris, ¿no? Donde los únicos anuncios y la publicidad que hay es Patria o Muerte Venceremos, Pioneros por el Comunismo Seremos como el Che. Y bueno, en Cuba no hay publicidad, no hay propaganda. Y de pronto cuando llegué aquí, bueno, hice escala en Madrid y bueno, fue la primera vez que vi un anuncio de Samsung, de iPhone, de primera vez. Sí, cuando... Tengo muy claro cuando atravesé así como las tiendas de perfumes, sí, sí. Fue una cosa muy, muy impactante para mí, nunca había visto algo así.
Però luego també tu dius que quan un cop arribes a Barcelona, a banda del luxe aquest de l'aeroport i les perfumeries, que qualsevol tienda de comestibles, por muy humilde que fuera, había una cantidad de quesos y una cantidad de opciones que tú te quedaste alucinado. Tú no sabías que había tanta cantidad de quesos, por poner un ejemplo.
Sí, sí, la primera vez que fui a un mercado, fui a comprar café a la mañana siguiente y, bueno, me dio una especie de ataque de ansiedad porque bueno, no podía entender que hubiera tanta cantidad de productos, por tantos yogures, tantos jamones, tanto, y bueno, y todo aquello de alguna manera me cayó encima y cogí el primer paquete que tenía a mano y era paquete en grano. Entonces llegué a casa y no pude tomar tampoco café.
Porque no tenías.
Claro, porque no tenía trituradora.
Luego las puertas de cristal que subrían solas, que se abren solas, esto también es una
Eso fue más adelante, yo fui descubriendo cosas,
claro,
¿no?
Claro.
Cuando, bueno, cruzar una calle era todo un drama, ¿no? Era como enfrentarme a una batalla de guerra, ¿no? Como Corazón va, la película de Mel Gibson, ¿no? Como de pronto eran los dos ejércitos. Y yo pensaba que eso era una invención de las películas de Hollywood. Y de pronto yo estaba en Plaza Cataluña y veía a la gente caminar y yo decía, ¿pero cómo vienen hacia mí? Entonces, luego más adelante descubrí que las puertas se abrían solas. Y me entretenía en eso, y era una manera de ir avanzando, ¿no? Iba abriendo farmacias, restaurantes, me divertía sin entrar, simplemente pasaba cerca y decía, ah, mira, se abren solas.
Se abre sola, sí. otra que se abre sola. Després una altra cosa també que que impactó és que un mateix aparell pogués fer calor i frío. Esto en el primer apartamento que te ceden, que alquilas.
Bueno, claro, yo vengo de Cuba, del Caribe, sí, los inviernos de Cuba son de 20 grados.
Claro.
Sí, yo llegué aquí y no tenía chaqueta. Tuve que comprarme, bueno, me la compré 4 meses después porque las tiendas me daban miedo. Y luego cuando me están explicando el apartamento donde me voy a quedar, el señor dice la palabra calefacción. Yo lo había escuchado, pero no, o sea, yo no tenía ni idea de cómo funcionaba. Entonces había un aparato que parecía un aire acondicionado, los que hay en Cuba, y bueno, yo no sabía si la calefacción lo genera el mismo aire acondicionado, si la calefacción era otro aparato, y fue como todo un drama desentrañar eso, sí.
Un día entras a la central, a la librería,
sí.
Y claro, flipaste, ¿no?
Sí, bueno, fue la primera librería que entré fuera de Cuba. Y bueno, fue también uno de los golpes más duros, ¿no? Ver tanto, bueno, primero todos los autores que estaban censurados en Cuba, encontrar ahí incluso cubanos, ¿no? Como el caso de Reinaldo Arenas.
Claro, un dels primers llibres que et sobta és el de Reinaldo Arenas.
Sí, y bueno, y leí esa cantidad de libros, estantes y estantes hasta arriba, fue también como muy impactante para mí, sí, sí, sí.
Vas a Madrid convidat per un amic teu, a tot el Real Madrid, bueno, no passa nada. I allà descobreixes que Barcelona és més aristocràtica i Madrid te abraza más.
Sí, bueno, es una primera impresión, ¿no? He estado muy poco tiempo en Madrid, no lo he vivido, pero esa sensación de que acá son un poco más distantes, ¿no? Que en Madrid. Y eso es un poco lo que quiero decir ahí, ¿no? Como que digo algo así como que Madrid te abraza y Barcelona te da la mano, ¿no? Sí. Esa pequeña distinción.
Luego te abrazaremos, ¿eh? No te preocupes. Vamos a ponernos en fila y te vas a abrazar. Una cosa, la manifestación, et va sorprendre una manifestación que hi havia, convocada yo creo per l'esquerra.
Era algo de la sanidad y bueno, venía de haber sido expulsado de Cuba justamente porque se dieron las primeras, bueno, la primera vez que en 60 años el pueblo entero salió a la calle, bueno, 1,000 presos políticos. A partir de ahí fue que me expulsan, pero era un proceso mucho más largo. Y yo estoy en la calle, venía ya de vuelta hacia Barcelona con mi carrito y veo una manifestación y puse el carrito y me quedé observándolo como si estuviera una obra de teatro. Y me llamaba la atención que los policías, en vez de reprimir, estaban como, bueno, protegiendo a los manifestantes, que se podían expresar. Y para mí esa dicotomía, ¿no?, de lo que yo estaba acostumbrado, a lo que viví, fue muy, muy sorprendente, la verdad.
Tú, cuando surs de Cuba, me voy a quedar corto de tiempo contigo. No es el primer hombre que me quedo corto de tiempo, pero bueno. Luego te propongo fuera de antena una cosa.
Bueno, pero voy a decir que la presentación es mañana a las 6:30 en Altair.
Sí, pero tampoco me.
Bueno, pero voy a asegurar ya.
No, más vale propaganda en mano que cito volando, ¿eh? Mañana en Altair, ¿a quién hora?
A las 6:30.
A las 6:30.
Con John Carlin, sí.
Home, con John Carlin, sí. Fantástico. Bueno, a las 6:30, 6:45, a Altair, a la Gran Via, la presentació d'aquest llibre, que val molt la pena. Un dels moments difícils del llibre, entre molts d'altres, és el fet que tu no et pots acomiadar de la teva àvia, i no només això, sinó que tu abuela muere quan tu portes 3 mesos aquí a Barcelona. Això també deu ser un
Sí, sí, bueno, mi familia, bueno, estaba muy relacionada con el proceso revolucionario, ¿no? Mis abuelos, el esposo de ella, fue el padrino de la boda Sí, el Che Guevara fue el padrino de la boda de mis abuelos, porque él era, fue en varios momentos guardaespaldas de Fidel Castro y de Che Guevara. Entonces era una familia totalmente apegada al proceso. Y una vez que, bueno, empecé a hacer periodismo, de alguna manera me volví contrario a lo que estaba establecido dentro de la familia en el país. Bueno, eso generó una crispación a lo interno, ¿no? Y mi abuela de alguna manera rompió conmigo. Tal es así que cuando yo me voy de Cuba no me puedo despedir de ella, porque llevo tiempo ya sin poder hablar. Ella me vetó totalmente de mi casa, que era donde yo había vivido toda mi vida. Y bueno, y estando aquí, como llevaba 3 meses, fallece mi abuela. Y fue como una pena y un dolor muy grande para mí, porque bueno, nunca más pude hablar con ella.
Ni pude parar las cosas. Te propongo, si pots venir dimecres otra vez, porque me ha quedado... luego hablamos, ¿o qué?
Dale, vale.
Porque, claro, queda...
Buscaré otra cosa que anunciar.
Exacto. Pero el... No, es que el libro este se va a vender muchísimo, te lo digo, porque si vencía hoy y el miércoles, o sea, te lo digo de verdad, va a ser, y además ahora te vamos a abrazar, hijo mío. Que eres muy mono también, te digo. Estás como son, claro. ¿Tu hijo os deja dormir o no por las noches? Porque no me quedó claro el otro día. Es que el otro día no lo has probado por el café.
Depende, tiene sus días.
¿Sus días?
Sí, tiene sus días.
Yo creo que tu mujer tiene la sensación de que no, ¿eh? Depende de que duermes tú más.
Ella la pasa más
mal. ¿Sí, no? Sí. Bueno, para que ens acaba pandèmia, yo creo, hablar de todo lo que sería la repressió cubana. Ah, y quién es
el motivo.
El motivo, tal cual. Porque ahora que no vaya
te expulsan y no te ponen preso, por ejemplo, ¿no?
¿Y cómo te expulsa? Bueno, es que preso... Bueno, arresto domiciliario has tenido, sí. Y cómo te expulsan, que no es una cosa, o sea, al final el régimen... Bueno, vamos a contarlo el miércoles, me agradaría que lo quise. A qualsevol cas, Aterrizar en el mundo, Abraham Jiménez Enoa, es un periodista d'origen cubà, ara actualment a Barcelona des de fa 2-3 anys. Avui, a 6:15, a les 6:30, a les 6:30, a les 18:30, a la llibreria Altair, que és una de les millors llibreries que hi ha a Barcelona, a la Gran Via, presentat per John Carlin, macho, esto es, un lujazo, Aterrizar en el mundo... d'Abraham Jiménez de Noa, Libros del Cao. Anem a repassar també on es pot veure el documental de les nostres...
Sí, als Buits es podrà veure el festival.
Als Buits, el documental.
Sí, el Festival de Cine Idea, del 4 al 14 d'abril, dins d'Un Impulso Colectivo.
Fantàstic. Una mica de publicitat, que no fos cap, estamos aquí en capitalismo feroz també, ¿sabes?
Ja l'has vist.
I tornem immediatament, bravo.
Vostè primer, amb Marc Giró. RAC 1.
Arriba al Liceu, el Messies de Händel, amb l'arranjament que va fer Mozart, un viatge espiritual i una celebració estètica sota la mirada de Bob Wilson i amb la direcció musical de Josep Pons, del 16 al 26 de març. Entrades a liceu.cat.
Vida. Risc. Cobert. És molt senzill assegurar-se amb Helvetia. Simple, clar, Helvetia.
Alegria. Alegria, l'espectacle més estimat de Cirque du Soleil, ja és a Barcelona.
Un nou Alegria ple d'emoció, bellesa, humor i una banda sonora inoblidable.
Estrena aquest dimecres. Compra ara la teva entrada.
Alegria, de Cirque du Soleil.
Passió. Tradició. Sentiment. Història.
L'auto sacramental. Un petit tresor. Una joia vicentina. Cultura popular sacra.
A Sant Vicenç dels Horts, auto sacramental el dimarts 26 de març a les 10 de la nit i divendres 29 a 6:15 i a les 7 de la tarda.
Processó del Silenci. Divendres 29 de març a les 9 del vespre.
Ja és aquí el musical de Los Chicos del Coro. No et perdis l'emoció feta musical al Teatre Tívoli.
Adaptació de l'èxit del cinema francès amb la millor banda sonora en directe.
Deixa't endur per la història, les veus i la il·lusió d'aquest espectacle.
T'esperem al Teatre Tívoli. Entres a balanyanviu.com.
Un lingot d'or, or amb diamants, joies d'or, or de 24 quirats, monedes d'or. Qui té or té un tresor, i a Criso el valorem més que ningú. Vine i comprova-ho. Criso, a carrer València 256. Especialistes en la compra d'or, rellotges de gamma alta i diamants.
Vine a celebrar amb nosaltres el Handmade Festival. Aquest any, edició Japó.
Coneix les novetats del món de les manualitats, fil, paper i bricolatge, perquè practiquis la teva creativitat.
Amb exposicions, tallers, concerts, àrea infantil i més de 250 experiències creatives.
Handmade Festival, del 22 al 24 de març a Fira de Barcelona.
Entrades a handmadefestivalbcn.com. Organitza Evident Events.
Arriba per primera vegada al nostre país Pinocchio. Una exposició immersiva i emotiva sobre un dels personatges més entranyables de tots els temps, Pinocho.
Fins al 20 de maig, viu una experiència única al poble espanyol amb projeccions multimèdia i una espectacular sala immersiva.
L'entrada a Pinocchio inclou la visita a tot el poble espanyol. Més info a poble-espanyol.com.
La setmana sense IVA arriba a Mima Gallery. Oblida't de l'IVA i gaudeix del millor en sofàs, descans i decoració. Recorda, Mima sense IVA i pren-te un respir. No t'ho perdis, només aquesta setmana. T'hi esperem. Més info a mima.net.
Mima el teu espai.
Tots aquells que ja condueixen el número 1 se senten únics, especials. I ara, perquè més gent pugui sentir aquesta increïble sensació, Hyundai posa a la teva disposició el Tucson amb unes condicions immillorables. No esperis més i gaudeix ja de la increïble sensació de conduir el número 1 en vendes.
Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
Antonio Díaz, el Mago Pop, se despide de Barcelona. No te pierdas la magia del ilusionista europeo más taquillero del mundo. Últimas entradas a la venta en magopop.com.
Escolteu-me bé. Vols vendre el teu cotxe? Vols una bona oferta? Oblidar-te de la paperassa i tranquil·litat? Comprem el seu cotxe.cat. Necessites vendre el cotxe ràpid i a un preu de mercat? Comprem el seu cotxe.cat. Perquè la millor solució a l'hora de vendre el teu vehicle és a Comprem el seu cotxe.cat. I perquè som de confiança, som d'aquí!
Arriben els BMW Mini Days de Motor Múnich. Del 18 al 20 de març tenim en estoc i amb lliurament immediat el teu nou BMW Mini amb descomptes mai abans vistos. No deixis escapar aquesta gran oportunitat i comença a gaudir del teu nou company de viatge. T'esperem a Motor Múnich Sabadell i Motor Múnich Cadí Manresa.
A veure, ens anem a acomiadar, tenim 50 segons i farem impecablement una menció de Línia Directa.
Línia Directa, sí,
Línia Directa.
Amb l'assegurança de cotxe de
Línia Directa.
Pots estalviar-te uns bons calés.
Estic loca. I a més, Línia Directa.
I a més tens vehicle de substitució en cas de sinistre, robatori.
Línia Directa.
Ves directe a liniadirecta.com o truca al 917-700-700. El valor de ser...
directe. Espera. Tinc por. Bueno, Línia Directa, quina genialitat, eh? Quina genialitat. Des d'aquí una abraçada, demà tornem. Gràcies a tots i a totes. I a tot i... Visca.
El Martí és un propietari que es vol vendre el pis per 250.000 euros. La Sara es vol comprar un pis com el del Martí. A la Sara i al Martí els creuarà el destí? No, els creuarà HouseFi Connect, la tecnologia de HouseFi que troba el comprador ideal 3 vegades més ràpid. Informa-te'n a housefi.com. Sí, HouseFi.
El mot lladre pot significar dues coses. Clavilla per connectar el teu cotxe elèctric o persona que roba el cable del teu cotxe elèctric. Ara, l'assegurança de cotxe elèctric i híbrid endollable de Línia Directa també significa dues coses. Que a més d'estalviar-te uns bons calés, també et cobreix el cable de recàrrega en cas de robatori. Canvia-t'hi i t'abaixem el preu de l'assegurança de cotxe sí o sí. Vine a directe a liniadirecta.com o truca al 917-700-700. El valor de ser directe. Consulta les condicions.
Pensa en Legalitas per l'assessorament jurídic del teu negoci i pel servei de gestoria, també. Descobreix el nostre servei global per a empreses. 900-100-608. Legalitas. Que res no t'aturi.
Mossèn, confesso que la família em va enxampar el greix de casa. Allà tocant, acariciant, admirant aquelles formes. Vaig descobrir edificar.com i vaig pecar.
Què?
Uns preus, uns cotxes. Vaig canviar el meu sense dir-ho a la família.
Edificar.com?
A Girona i a Barcelona. I si cal, te'l porten a casa.
Perdonat.
Edificar.com. Som de confiança. Som d'aquí.
La invasió russa d'Ucraïna ha obligat la Unió Europea a emprendre un llarg i difícil viatge. Passarà de 27 a 36 membres en una inversió geoestratègica en pau, seguretat i estabilitat. Vanguardia Dossier aborda la refundació d'Europa. Ja a la venda. Vanguardia Dossier. Anàlisi per tenir opinió.
Si per tu obrir gas no té res a veure amb la cuina, llavors t'interessa l'assegurança de moto de Línia Directa, amb la qual, a més d'estalviar-te uns calés, tindràs cobertura d'equipament tècnic per casc, guants i caçadora. Canvia-t'hi i t'abaixem el preu de l'assegurança de moto sí o sí. Vine a directe a liniadirecta.com o truca al 917-700-700. El valor de ser directe. Consulta les condicions.
El 22 de març celebrem el Dia Mundial de l'Aigua. A Aigües de Barcelona continuem treballant per tenir cura del nostre entorn i preservar l'aigua per al present i el futur. I ho fem impulsant la regeneració de l'aigua. És a dir, donant una nova vida a un recurs essencial per al planeta i les persones. Aigües de Barcelona. La gestió responsable.